bé la llei dels homes de la llei de Déu, sí, i que no hauríem d'anar en contra de diferenciar la llei dels homes i de la llei de Déu. I aquí s'està intentant utilitzar tothom. Els polítics, el papa, i el papa els polítics, sí, d'alguna manera. I aleshores, que el papa vagi a Canàries, per exemple, que a mi em sembla una cosa doncs, molt interessant, doncs s'utilitzarà per determinats partits polítics. Que el papa parli contra l'eutanàsia o contra l'avortament s'utilitzarà pels altres partits polítics. És una església amb la qual jo personalment no m'hi reconec. Jo em reconec molt més amb l'Església que anirà a veure avui. Que jo treballo al Raval. Mm. Doncs estic molt més identificada amb l'Església que veig cada dia treballant al Raval, sí, amb una situació social complicadíssima. Aleshores, tota la parafernàlia, a mi com a ciutadà, no m'identifico. Res més, no dic res més.
No, sí, sí, s'entén. Nacho.
Bueno, jo per complementar o fer algun contrapunt també, no? El que s'està comentant, i començant, si voleu, pel final, jo crec que aquest papa, la seva pròpia vida, el connecta amb l'església a la que va aquesta tarda al Raval.
Exacte.
De fet, es troba amb un company seu del Perú a l'església de Sant Agustí del Raval, perquè ha estat un papa missioner. Però per agafar el zoom general, perquè heu aportat moltes coses des de diferents punts de vista. A mi em sembla normal que en el context geopolític actual, on el Vaticà ha estat molt explícit i s'ha convertit en antítesi al govern dels Estats Units, generi molta expectació tot el que pugui dir. A mi em sembla lògic i normal que la presència d'un viatge d'una setmana d'un líder que té més de 1.000 milions de seguidors al món generin un gran interès. A mi em sembla normal que, des de la lògica informativa, es faci un seguiment d'esdeveniments que, doncs, en el cas de Madrid, hi ha hagut la delegació del govern deia 500.000 de persones, la conferència episcopal deia 1 milió de persones seguint algun dels actes, ahir a l'estadi Lluís Companys, ja la inauguració d'un dels monuments més importants de Barcelona en les properes hores, i jo entenc que des de la lògica de la rellevància informativa, però també és una visió subjectiva i condicionada per les meves, diguem-ne, els meus biaixos, doncs hi hagi una grandíssima expectació. I a més, anant en concret al tema de l'aplaudiment dels 7 minuts. Jo vaig estar al Congrés durant la intervenció i durant els aplaudiments també. Home, segurament vam ser, com a anfitrions, diguem-ne, un punt bienvenidos Mr. Marshall, no? Però l'Enric Juliana deia ahir una cosa, o abans d'ahir, a Televisió Espanyola, que em sembla interessant. Aquests 7 minuts d'aplaudiments dels diputats potser és una mena de disculpa que estan demanant els propis diputats respecte a algun dels temes que se'ls estan assenyalant. Escolta'm, el papa, que ha dit coses de naturalesa diferent, té un missatge universal, però sobretot és veritat que es dirigeix als catòlics, i per això és important també el que diu, tenint en compte que hi ha gent que està vol construir de la seva identitat política, la vol lligar al catolicisme, cosa que, per cert, per exemple, el govern americà, cosa que, per cert, el papa els hi ha dit ja n'hi ha prou. És important els missatges que ha llançat aquí. Des de la lògica més pastoral, ha dit que no es pot un estar agenollat davant de Déu i despreciar els seus germans, que la fe no s'ha de viure des de la intimitat, sinó a través de les accions, que no és possible oblidar els pobres si no volem oblidar el missatge de l'Evangeli, i genuïnament i directament va dir que moltes persones que reivindiquen com a cristians obliden permanentment aquest element central del seu missatge. I a més, això des de la perspectiva i un missatge directe a molts catòlics que probablement es reivindiquen com a catòlics, que construeixen la seva identitat com a catòlics i que no ho tenen present, i a més, en el context geopolític ha vingut, diguem-ne, a animar, literalment ho va dir, a animar una reconciliació entre les distintes forces d'aquesta nació. Clar, en aquest context jo entenc que és rellevant el que està fent, perquè el món està en el context en el que està, i perquè si hi ha aquesta, en fi, devoció més o menys generalitzada, és perquè hi ha una necessitat d'alguna cosa que no estem sabent trobar en d'altres referències, altres espais. No?
Ara ho debatrem. Són les 9 i 5. Vull saludar aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Veig que està en ruta.
Sí, estic desplaçant-me. Excuso si hi ha una connexió un punt deficient.
No, però entenc que és perquè està començant ja el recorregut que acompanyarà el PAP, allò?
Efectivament. Estic desplaçant-me al centre penitenciari de Brianzo, on tenim el primer acte amb el PAP allò 14 d'avui aquí a Catalunya.
Quina importància té, president, pel país el dia d'avui?
Doncs des del meu punt de vista, molta, no? Ahir també va ser un dia molt rellevant, no? Però és la visita del PAP allò 14, missatges, des del meu punt de vista, molt pertinents pels temps que corren, missatges a favor dels valors humanistes, a favor dels drets humans, que connecten amb el sentit molt majoritari dels catalans, missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor del diàleg i de la convivència, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants. Hi ha la dimensió, diguem-ne, racional, d'aquelles persones, aquells catalans i catalanes que són catòlics i que veuen en ella el vida espiritual de la seva fe religiosa, però transcendeix aquest àmbit i és un missatge que jo crec que és molt pertinent en aquest temps que corre. No? Per tant, crec que és un dia important i un dia il·lusionant i emocionant. No?
Vostè, de fet, ja s'havia reunit al Vaticà, va ser la primera autoritat europea a reunir-se amb Lleó XIV, s'hi ha tornat a reunir ara. No sé si en aquest sentit, en aquesta conversa o en l'anterior, hi ha hagut alguna part que l'hagi interpel·lat personalment, més enllà del seu càrrec.
Sí, m'he interpel·lat personalment el fet que tots podem fer alguna cosa per millorar la situació. No? Cadascú des del seu àmbit de responsabilitat, la seva feina quotidiana, les seves activitats, podem fer alguna cosa per fer el món una mica millor. No? És un missatge que crida a l'acció, també. No només al diagnòstic i a la descripció de què està passant i a dibuixar un camí de sortida, per dir-ho així, no? Sinó també a nosaltres mateixos comprometre'ns en allò que puguem, no que estigui al nostre abast a fer-ho. Ahir va ser una audiència s'empara avui dia molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i que envia al conjunt de la societat i al conjunt de l'Església Catòlica. No?
Vostè parla, de fet, ja fa temps que parla d'esperança. També estem en un moment en què costa generar esperança i sobretot confiança cap a l'administració. Tenim d'entrada en la política l'amenaça de l'extrema dreta que alimenta també aquesta situació de boira, de confusió, no? Però després també hi ha molts ciutadans com veuen que en el seu dia a dia, doncs, pel que fa a les infraestructures, la mobilitat, el tren, el que sigui, en molts aspectes no acaba de generar una confiança que es va desgastant també perquè els anys passen, diguéssim. Vostè com treballa aquesta confiança? Què és el que creu que pot reconstruir com a president de la societat catalana perquè es construeixi de nou aquesta confiança amb les institucions, amb el sistema?
Bueno, jo crec que hem de més ben dit, aixecar una mica la mirada i agafar perspectiva, no? Si pensem com vivíem a Catalunya, al conjunt d'Espanya, a Europa mateix, si vostè vol, fa 40 o 50 anys, i veiem com hem avançat aquests anys, jo crec que és bastant indiscutible que estem avui millor, que no estàvem pas fa 40 anys, que les coses han anat millor, que hem avançat en qualitat de vida, en un millor de serveis públics, no? Si ens tenim episodis greus que hem hagut de patir més recentment, com per exemple la pandèmia de la Covid, que semblava que no ens en podíem sortir en algun moment o que ens en sortiríem en unes condicions molt pitjors, doncs veiem que ho hem pogut superar tots plegats, no? Per tant, això a mi m'inspira confiança. Si creiem en nosaltres mateixos, si sabem fer les coses ben fetes, crec que podrem agafar confiança en les nostres pròpies possibilitats, no? I respecte a aquest sentiment d'esperança, és veritat que vivim un canvi d'època en molts sentits, tecnològic, geopolític, mediambiental, fins i tot econòmic, no? Que presenten riscos i que, adequadament aprofitats amb xarxes socials, doncs poden alimentar un sentiment de por i d'angoixa que està a la base d'aquestes actituds de tancament i de rebuig, no? Però també, en canvi, crec que es pot veure en aquest moment que estem vivint, es poden veure oportunitats interessants, no? Poder fer les coses millor, no? la tecnologia es pot posar al servei de millorar la nostra qualitat de vida, la nostra qualitat de vida, no? Es pot posar al servei de millorar la sanitat. Jo també crec que hem d'apel·lar a aquestes oportunitats que hi ha i tenir un sentiment d'esperança, no? Crec que és important, si no, només estem en una dinàmica de queixa i de tancament i de nostàlgia respecte a temps passats, no? I crec que ho has encertat, sincerament, no?
Però en tota oportunitat present hi ha debilitats. La tecnologia ens connecta cada vegada més, però també és veritat que aleshores hi ha molta més solitud. Aquest és un dels temes que també hi apareixia en l'acte de Montjuïc, no? Joves que el que defensaven o que explicaven o manifestaven és sensació de solitud. Potser és una de les pandèmies que tenim ara mateix, una de les preocupacions també que afecta a molts joves, la salut mental.
Així és, no? Per això s'ha de fer responsable als directius de les empreses que posen a disposició nostra les xarxes socials dels continguts que s'hi presenten. Per això s'ha de fer una regulació estricta a aquest respecte. Per això s'ha d'educar a la ciutadania en ús de les xarxes socials, no? Estic d'acord que presenta riscos, però també presenta oportunitats, no? I crec que també la lliçó que estem aprenent aquests dies és que tant més quantitat d'informació no vol dir millor informació, que més accessibilitat no vol dir millor qualitat de vida, que ha d'haver-hi normes, que ha d'haver-hi responsabilitat, i que el criteri no pot ser monetitzar aquests continguts i cada vegada guanyar més i més diners, no? Sinó que s'ha de posar justament aquests avenços tecnològics al servei de les persones, no al revés, les persones al servei dels interessos d'uns pocs, no?
Estem parlant d'un papa que també arriba en un moment de molta polarització. De fet, també és una de les seves lluites. A nivell mundial ho veiem amb Donald Trump, amb Israel també, amb la guerra al Pròxim Orient, però també hi ha polarització a Catalunya i més concretament a Espanya. Vam parlar-ne amb el papa? No sé si vam intercanviar algunes paraules, si li preocupa especialment el que passa a Espanya.
No específicament de la situació política espanyola. Jo li vaig agrair la seva intervenció en el Congrés dels Diputats, i em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no? Tenir un llenguatge respectuós. Es pot ser molt contundent en l'expressió de les opinions que un té, es pot ser fins i tot a vegades un punt vehement, però sempre s'ha de ser respectuós, no? I veig que els darrers anys s'ha derivat cap a un llenguatge molt poc respectuós, a vegades fins i tot violent. I crec que és el primer missatge, la primera lliçó que l'haurien d'extreure els dirigents polítics o qualsevol persona que tingui repercussió en tot allò que ell fa per la seva posició social, per la seva capacitat d'influir la societat. No ser respectuosos. No, no tothom pot dir per descomptat el que pensi. I pot dir-ho fins i tot, insisteix en contundència i a vegades amb un punt de vehemència, però sempre amb respecte, no? Faltar el respecte debilita els arguments que un pugui exposar des del meu punt de vista, no?
Clar, però quan mirem a les xarxes socials, allà no hi ha límits, president. I, de fet, sovint...
No hi ha límits i a vegades no només a les xarxes socials, sinó fins i tot en els debats parlamentaris o en les expressions, diguem-ne, públiques, no? Xarxes socials és, insisteixo, en aquest sentit, un bona part, efectivament, sense cap mena de norma i sense cap mena d'aturador, no? I a vegades, diguem-ne, amagats amb l'anonimat d'un compte, doncs es diuen autèntiques barbaritats, no? I crec que també hem d'avançar aquí responsabilitzar les persones que emeten aquests continguts, no? I que poden generar, i generen, de fet, molt malestar i molt mal, no?
I fa tard l'esquerra en aquests espais, en aquests espais de contingut de les xarxes socials?
Crec que s'han llançat propostes en aquest sentit. Per la seva pròpia naturalesa són, a vegades, decisions que s'han de prendre a un nivell que va més enllà del nivell d'un estat. Crec que Europa ha marcat un camí en aquest sentit també i crec que hem de ser, sí que això vull ser molt clar, més contundents en aquesta qüestió, no? I més persistents en exigir regulacions, no? Ara vostè sap que són oligopolis controlats per empreses, poques empreses, no? Que tenen com a motiu principal de la seva actuació el benefici propi, no? I crec que això arriba un moment a dir prou. Ho estem veient també ara molt particularment a l'àmbit de l'intel·ligència artificial, encara amb conseqüències potencialment molt pitjors, i en aquest sentit també em sembla molt pertinent i molt recomanable la lectura de l'encíclica del Papa Lleó XIV, Magnífica Humanitas, no? Sense missatges, em sembla que molt calaç en aquest sentit.
Li preguntava també perquè dona la sensació a vegades que l'esquerra hi ha molts espais que no ocupa per prudència o pel que diran, no? Vostè ha explicat diverses vegades que vostè, per exemple, és creient i és practicant i d'esquerres, progressista. No sé si avui en dia costa, s'ha de justificar molt més que una persona sigui d'esquerres i religiós davant de l'onada que hi ha hagut durant molts anys d'entorns més conservadors o ultraconservadors de l'Església.
Mira, l'Església és molt plural, no? I hi ha una mica de tot, no? Jo em sento, diguem-ne, molt còmode amb el pensament religiós, amb les meves creences religioses i amb la meva militància i el meu pensament polític, no? Intento complir-me d'acord amb els meus valors en totes les meves responsabilitats, no? De l'Església és plural, hi ha de tot, no? I sí que potser té raó vostè que a vegades hi ha hagut com més cautela i més prudència expressar en públic les creences religioses per part de des dels àmbits de l'esquerra. Jo no he tingut mai cap inconvenient a fer-ho perquè crec que no hi ha res en aquest sentit ni el que vagi de vergonyir ni el que vagi d'amagar, no? Ni expressat ni manifestat públicament la meva creença, les meves creences religioses. Hi ha en aquest sentit sí que té raó que potser hi ha hagut massa cautela des de l'àmbit del progressisme de l'esquerra.
Perquè vostè creu que l'esquerra ha de ser laica per naturalesa?
No, crec que hem de defensar que els estats, les administracions públiques han de ser confessionals, com és el cas, el nostre cas, no? Perquè crec que això no és incompatible en que tinguem les nostres creences religioses, siguin les que siguin, i de fet és un dels grans avenços, no?, separar aquests dos àmbits, no? I el propi Papa Lleó XIV, en la seva vocació al Congrés dels Diputats, s'hi va referir, va manifestar el seu respecte per l'àmbit institucional, per l'àmbit de la presa de decisions més polític, no? I també va reclamar el dret des de la seva catolicitat, des de la seva posició de màxim responsable i de guies espirituals catòlics, d'expressar les seves opinions amb tot el respecte i amb tota la consideració cap a qui pensi diferent, no?
Hi ha elements que sempre xocarà l'Església, no?, amb el progressisme. Penso ara amb les paraules del Papa Lleó XIV que va pronunciar contra l'avortament o l'eutanàsia, que són lleis que, en fi, que són drets que a Espanya estan més que consolidats i que, per tant, xoquen amb aquesta doctrina més de l'Església. I en això entenc que forma part del debat i de la diferència, no?, que no vol dir que sigui un espai polaritzat, sinó d'opinions diferents. Ha trobat per això faltar alguna cosa, president, en el discurs del Papa que hem sentit fins ara?
No, jo crec que els missatges que ha llançat són els missatges més rellevants i pertinents avui, també una mica sinceritat, els que esperàvem que llancés, no?, veient l'última encíclica i les seves manifestacions públiques, no?, un missatge a favor d'una pau desarmada i desarmada, molt pertinent en aquest món embogit, aquest de submissió.
Hem perdut la comunicació amb el president, deu estar arribant a Brianzo. Ara sí, digui, president, que l'hem perdut. Digui.
Deia un missatge a favor de desarmada i desarmant en un món embogit per les guerres i on veiem que l'ús de la força s'imposa com a únic mètode de resolució de conflictes, no? Un missatge a favor de la diversitat i de la tolerància en el que pensa diferent, un missatge d'integració en el més dèbil, en el més vulnerable, un missatge a favor de respectar sempre en tota condició la dignitat humana, un missatge a favor de la fraternitat i de la solidaritat. Penso que tots aquests missatges de justícia social, de fraternitat, connecten amb el que és Catalunya i amb el que pensen els catalans i les catalanes. No? Crec que són missatges molt pertinents avui en dia. No?
I a part acabar, deixem fer-li unes preguntes una mica més personals. Vostè ha de prendre decisions molt difícils en el seu dia a dia, que determinen el dia a dia de molta gent. En un polític o en un president, què pesa més? Les conviccions, les dades o la intuïció moral?
No, jo intento convidar-me sempre per les meves conviccions, els meus valors, que intento mantenir sempre, tenir-los molt, sempre molt presents, i també respecte al meu àmbit de decisió, no? Però quan una vegada es té dubtes i en fi, hi ha de prendre alguna decisió que li correspon prendre i que no és senzilla, jo intento guiar-me pels valors que intento que inspirin la meva vida i la meva actuació vital. No? Crec que això no ho hem d'oblidar mai ningú, siguin els valors que siguin els que tinguem, no? hem d'oblidar-nos mai a l'hora de complir-nos l'exercici de les nostres responsabilitats.
I ja per acabar, si d'aquí 50 anys algú llegís la història d'aquest temps, què espera que diguin sobre aquesta Catalunya que està construint i que avui rep la visita del Papa?
Doncs que va ser un país obert, un país d'esperança, un país solidari, un país acollidor i un país que va ajudar a enfortir i a consolidar aquest model de vida europeu que genera prosperitat, ho fa en règim de llibertat i de democràcia, i ho fa amb un estat del benestar que no deixa ningú darrere, no? I que en moments de canvi d'època vam saber conduir-nos per consolidar i defensar aquest model de vida, no?
President Salvador Illa, gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
Gràcies, bon dia a tothom.
Són
bon dia.
Les 9 i 20, són les paraules del president de la Generalitat en aquesta conversa més reflexiva sobre el seu dia a dia. Esther Vera.
No, em sembla molt bé que el president expressi els seus valors religiosos i ètics. No, em sembla perfecte. No, jo l'única cosa que em pregunto és fins a quin punt nosaltres socialment tindrem és obvi que la religió catòlica és la religió en la qual es basa els nostres principis legals, de costums, etcètera, etcètera, no? I que la majoria de la població és de religió catòlica. El que passa és que jo crec que com a democràcia, com a societat, en algun moment haurem d'estar disposats a saber quin és l'equilibri entre religions que estem disposats a marcar, perquè aquest és un estat, com deia el president, aconfessional, i no sé si realment estem tractant el Papa com si fóssim un estat aconfessional. I l'altra cosa que volia dir és que estic molt d'acord amb el que deia abans la Gemma sobre el paper de les dones a l'Església. Crec que és un tema central i que és un tema que està per solucionar. L'últim cop que va venir un papa, l'única presència de les dones va ser, si ho recordeu, la neteja de l'altar. I crec que en aquell moment va quedar tan en evidència quin era el pensament fonamental, l'últim, bàsic dels que havien preparat la visita, doncs que m'agradaria que en aquesta vegada hi hagués algun símbol que ho millorés. D'entrada, la benedicció ahir de les ambulàncies de Sor Lucía Caram, doncs ja era alguna altra cosa, no? Sor Lucía està fent una feina extraordinària, anant pràcticament cada mes a portar ambulàncies, autobusos i tota mena de material a Ucraïna, i està fent moltíssima més feina que molts dels que parlen tot el dia, no? O dels que parlem tot el dia.
Però sembla que si la dona no fa aquest esforç, no té el reconeixement o la visibilitat que tenen altres homes que estaven allà asseguts, que no sabem ben bé què fan en el seu dia a dia.
Efectivament, les dones són ciutadans de segona a l'Església Catòlica, sí, encara. Per tant, són dones que fan moltíssimes coses a les parròquies, en el funcionament de l'Església, i és veritat que aquest papa ha anomenat algunes dones en posicions polítiques al Vaticà.
Ara mateix
però
la
crec
cap
que
de
encara
comunicació.
La ministra, sí, de comunicació, bueno, el cap de comunicació, sí, és un home. Però sí, vull dir que ha anomenat dones en llocs clau, però estaria bé que d'alguna manera es reconegués, no? Doncs, tot el paper de moltes dones que el dia a dia fan funcionar parròquies, esglésies i tota mena d'organismes.
Jo estic... Perdona.
Sí, Laura i Gemma.
Sí, jo estic molt d'acord amb l'Esther i sobretot amb aquesta pregunta que et feia de si realment estem tractant el Papa com si fóssim un estat aconfessional. I jo crec que no, i a més a més és que això tampoc no connecta amb la nostra realitat social. L'altre dia la Fundació Ferrer i Guàrdia feia públic un informe que es diu Laïcitat en xifres a l'any 2026 i diu que a Catalunya les opcions no religioses representen el 47,6% de la població, mentre que les religioses representen el 49,4%. Si anem als joves de 18 a 24 anys, a l'estat espanyol el 55,4% es declara ateu, agnòstic o indiferent. És a dir, cada cop hi ha més pes en aquesta no religiositat per part d'una majoria cada cop més àmplia. Però tot i així, i vaig a l'entrevista amb el president Illa, és que jo no estic d'acord o no penso que hi hagi hagut un tabú o una mala relació de les esquerres amb la religió, de fet, o amb l'espiritualitat. De fet, penso en la teologia de l'alliberament, penso en xirinacs, en religiosos que es van tancar a Montserrat contra el franquisme o que van protegir persones represaliades durant el franquisme o persones que havien estat perseguides. Però això no representa ni de lluny el que és avui la, el Vaticà o el tipus d'enfocament respecte a la religió, no? Jo crec que d'això emana la campanya que ha sortit i que s'ha tornat a reactivar, que és el Jo no t'espero, que en realitat no és una campanya ni contra la llibertat religiosa, ni contra la fe, ni contra les creences. En realitat és una reacció contra les institucions públiques, contra el paper que estan tenint les institucions públiques, que estan convertint una única confessió en la interlocutora preferent d'un estat que, com ara dèiem, és a confessional.
Mm. Nacho, ai, perdona, Gemma.
El tema de les esquerres i la religió, doncs sí, és veritat, hi ha cristianisme i justícia, va haver-hi una figura aquí a Catalunya com Alfons Comín...
Xirinacs?
Xirinacs, sí.
Sí, sí, bueno, i molts capellans i monges que estan compromeses a barris encara avui i que han portat a terme tot l'impuls del voluntariat social, que és el que mai parlem i que sosté molta part de la feina de les entitats del tercer sector. Per tant, hi ha una gran contribució de persones cristianes. Jo dic cristianes perquè justament aquest papa s'ha caracteritzat per una visió molt ecumènica, extraordinàriament ecumènica. Una altra cosa és que el ritual i la litúrgia de la visita, que està molt gestionada també, diguem, pel que significa l'estil omella, potser no afavoreixi la sanificació d'aquesta visió ecumènica tan important, ni tampoc aquesta visió de procés d'integració de la dona a l'Església, que ha sigut el gran tabú per part d'intents que potser s'hagin pogut fer en el seu moment. En relació a les al·lusions de l'avortament i l'eutanàsia, crec que són desafortunades. Crec que ara ja això no toca. És una de les assignatures pendents que té l'Església per recuperar una connexió directa amb la societat i amb els drets de les dones al segle XXI. Per tant, sí, és un error, no calia, i per tant aquí hi ha una contradicció respecte a la seva pròpia voluntat, com deia el president Illa, no?, d'obrir escenaris d'esperança i de moralitat. També ha fet toc d'atenció al sector polític, per tant, els polítics s'han de veure en part interpel·lats pel seu discurs. Vull dir que tampoc surten tant de puntetes. Al contrari, és un papa que... Jo li vull veure aquesta part de relat i de discurs proactiu per canviar una mica l'estat de coses en un món que sembla que tot està fosc. Jo crec que és un home que porta llum, però és cert, i estic d'acord amb moltes coses de les que heu comentat, que, diguem, l'escenari i la predisposició institucional a no captar aquest missatge transformador i molt renovador, m'atreviria a dir, inclús progressista o d'esquerres, jo ja no sé molt bé si es poden fer servir aquests conceptes, perquè hi ha esquerres molt intolerants, tremendament sectàries i molt dogmàtiques, i estan fent mal a les pròpies esquerres. Per tant, és un moment on el que hauria d'imperar és aquest replantejament del mètode de la paraula, de quines paraules es trien, de com es formulen els missatges, perquè hi hagi una capacitat de les persones, com deia George Orwell, de la gent comú, no?, de la gent normal i corrent, dels que treballen cada dia, d'entendre que hi ha una esperança per a aquesta societat, que la democràcia realment pot funcionar, i el laïcisme, que a mi em sembla un tema de lliure pensament. Per tant, em sembla una necessitat imperiosa d'educar en el laïcisme. El meu avi era director d'una escola i fundador d'una escola. Ell era profundament religiós, catòlic. Sempre va defensar que l'Església i la religió l'havíem de viure a la família i no l'havíem de viure a l'escola. Que l'escola podia ser inculcar uns valors, però que intentéssim també orientar els nens i a les nenes en el lliure pensament, amb l'afany de la cultura, amb que no pensin per tu. Jo crec que aquesta combinació no és aliena a la visió del papa, no és aliena, però és cert que l'apostolat que tenen obligació de fer, i Sor Lucía Caram, que jo també aquí li reconec un lideratge femení extraordinari, per mi, vaja, vull dir, jo ja la proposaria pel Nobel de la Pau, perquè és una dona que està movent cel i terra, que parla amb tothom, que a més està mobilitzant molta solidaritat i que té una empenta extraordinària i que parla també en termes polítics.
De seguida deixo parlar, Nacho, però abans deixeu-me saludar el Xavier Gómez, bisbe. Monsenyor, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I gràcies també per acompanyar-nos, que té l'agenda avui molt apretada i l'hem fet anar una mica tard. Sí. Com està vivint aquests dies?
doncs amb molta emoció, són dies d'una intensitat enorme, i agraïment també per la visita del Sant Pare, que ens està fent molt bé, molt de bé.
Va poder parlar amb el papa just al baixar de l'avió?
Doncs no només per donar-li la benvinguda a casa nostra i dir-li santitat, esteu vostè a casa seva, perquè va anar tot molt, molt ràpid. Espero que avui tinguem una mica més d'estoneta després de la presó de Brians.
Ara passarà per la presó de Brians 1. Em consta que vostè és una de les persones responsables de que això hagi passat.
Sí, sí, estem ja a les portes de la presó. Hem arribat d'hora perquè volem esperar-li aquí en tranquil·litat i estem molt contents, perquè avui serà molt significatiu aquesta visita del papa a la gent que no li pot visitar. Aquí la gent està tancada, per tant, és molt important que el papa hagi volgut venir i, a més, continuar indicant tota l'estona, tota la durada del viatge, des que va començar a Madrid en aquest projecte de sensellarisme i persones migrants al barri de Lucero, a Madrid, ara, avui, a Brians, com a després a Sant Agustí, i que acabarà tot acabant a les Illes Canàries, aquest camí de l'Església, que és misericòrdia, l'Església que és caritat, l'Església que és solidaritat, l'Església que és proximitat cap a persones vulnerables.
Per què era important per vostè que entrés a Brians 1?
Doncs, abans de tot, perquè la comunitat catòlica de Brians 1 li estava esperant. I aquí també és important que el papa pugui mostrar-nos aquest camí, assenyalar-nos un camí. El papa, d'alguna manera, sense dir-nos res, el que està fent és venir a escoltar, a sentir els testimonis de vida de la gent que hi és a la presó, i al mateix temps també el papa ens està dient, no, si jo he vingut, per què no ni vosaltres? No? Continueu fent aquest camí de misericòrdia, que és un camí de l'Evangeli, és el camí de Mateu 25, és el camí de les benaurances. Vaig estar prisioner i vareu venir a visitar-me. És això, és el camí de l'Evangeli, amb tota la senzillesa del món i també amb tot aquest poder transformador.
Que al final també estem en un lloc on hi ha moltes persones que no tenen una llibertat de moviment, estan preses de llibertat. Per tant, també suposo que per moltes d'elles la fe és una mena de refugi en un moment molt dur per la seva vida.
Sí, no és només una mena de refugi. La fe per tothom és un camí de plenitud. Després, cadascú, aquest camí de plenitud ho pot fer des del lloc on sigui, on estigui, no? Però, malauradament, a totes aquestes persones que estan en aquesta situació, la fe els dona un horitzó, una esperança i una cosa molt important, una xarxa humana de persones que els fan costat, de comunitat eclesial que els fa costat. Se sent part d'una comunitat més gran, que no només la comunitat tancada als murs de la presó, també són membres de l'Església Universal. Per tant, tenen germans i germanes dins i fora dels murs de la presó, que, a més, l'Església porta aquest missatge de redenció, de la primacia de l'amor, que és molt important, perquè també se puguin sortir de qualsevol situació que hi hem viscut o que hi hem pogut fer de mal als altres. La primacia de l'amor, del perdó, el missatge de Jesús que allibera i que alleugera els peus per fer aquest camí de la vida amb un goig i una esperança que tothom necessita.
Ha parlat amb les internes que es veuran amb el pontífex?
Doncs mira, volia haver parlat ahir a la tarda, però va ser impossible perquè, com que també estic participant de les trobades de bisbes i joves del Mediterrani, i són dues agendes que no em van permetre poder parlar amb elles i amb ells, però com que un cop que hagi marxat el papa, Sant Pare, doncs jo continuaré amb la mesura que sigui possible venint a la presó, doncs ja ens trobarem i aprofitarem per compartir tot el que hem pogut viure també amb el dia d'avui i amb la quotidianitat de la vida i dels diumenges i de la presó.
És un acte de 20 minuts, per tant entenc que serà bastant també ràpid, on els reclusos tenen previst regalar-li un plat de ceràmica que han fet els tallers de la presó.
Sí, hi haurà un lligament de regals, sí, que es porta al papa, com recorda de seu pas per aquí, per Brians, que és una de les presons, dels centres penitenciaris més durs de la xarxa penitenciària de Catalunya. Recordem que és el centre on hi han hagut més suïcidis i altres situacions, per tant és molt significatiu, no? Jo crec que també el papa farà aquí amb la seva visita una afirmació del valor de la vida i de la dignitat humana.
I va només gent creient, no?
va gent creient i pot ser que a les misses del diumenge no li demanin papers a ningú. És una activitat oberta com totes les que es fan a la presó. Per tant, sí que és veritat que com l'aforament era reduït, doncs el criteri que va ser aquest, no? Aquest de prioritzar la gent que habitualment els diumenges doncs celebren la missa, la fe, que hi haurà molts nivells d'adhesió a la fe, però tant de bo si haguéssim volgut fer una trobada amb tota la població penitenciària, però doncs per reformar un temporament doncs van decidir que sí, que seria aquesta trobada més, no? a la petita parròquia que diu la fe i l'esperança a la presó.
Monsenyor Xavier Gómez, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Un bon dia. Adéu-siau.
Fins la propera.
Adéu-siau. Una presó que hi ha Rosa Peral. No ens consta que s'hagi de trobar amb el papa, però seria una imatge, en fi, curiosa.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem? BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
Torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
Ostres, Pedrín.
Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
Encara estic païnt. Ploraré molt.
Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Sabies que aïllant la façana de casa teva es redueix la demanda d'energia i pots millorar el confort tèrmic? Canvia la caldera de gas per una bomba de calor. Amb l'aerotèrmia pots tenir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema molt més eficient. I aquest canvi pot suposar una reducció de la factura anual. Comprova-ho amb el simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor, la periodista del Crític, Laura Aznar, i l'advocada i consultora, Gemma Calvet.
Són les 9 i 38. La primera encíclica del Papa també encara ressona. N'ha parlat ara també el president. Va parlar d'una tecnologia que està transformant la nostra societat. És la intel·ligència artificial. I ara volem aprofundir en l'anàlisi d'aquestes paraules de Robert Prevost, que parlava de desarmar la intel·ligència artificial. Ho farem de seguir escoltant a Nacho Corredor, que no l'hem sentit abans, però també a Jordi Celles, director de l'Ideal Barcelona Centre d'Arts Digitals. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
És curiós que algú com el Papa posi en el centre del debat la intel·ligència artificial.
Sí, Magnifica Humanitas, així és com es titulava aquesta primera encíclica de Lleó XIV, i feia aquest doble joc. Parlava de la intel·ligència artificial titulant-ho i tenint un argument de fons, que és que la humanitat és perfecta, no? I, per tant, a priori no ens caldria tenir una nova, diguem-ne, classe d'intel·ligència que pugui arribar a competir amb allò que és humà.
Quan diu de desarmar la intel·ligència artificial, a què refereix el Papa?
Bàsicament, l'encíclica parla de coses en les quals crec que fins i tot els més integrats en el món de la tecnologia i la intel·ligència artificial estaríem d'acord, que és probablement, i com ha passat al llarg de la història, Internet es crea essencialment a través de les universitats, però sobretot a través de la xarxa de l'exèrcit, de l'entorn militar dels Estats Units, no? Això estem parlant d'Internet i del segle XX. És evident que la utilització de tot el que té a veure amb intel·ligència artificial per crear, ho estem veient amb la guerra d'Iran aquests darrers mesos, eines com drons intel·ligents que poden anar a encertar exactament la planta 4 d'un edifici on hi ha les oficines d'un banc concret, cosa que ha passat doncs a Dubai o a Abu Dhabi, no?, durant aquests darrers mesos, és allò que segurament ens fa més por. Fa un temps veiem aquests robots de Boston Dynamics, que eren aquesta mena de gossos, que semblaven molt simpàtics per tothom, uns gossos que primer eren una mica, podríem dir-ne, maldestres, caminant, després n'anaven aprenent. Aquests gossos els hem anat veient durant els últims anys, saltant pels boscos del nord d'Estats Units, amb una certa il·lusió per veure com evolucionaven els robots, fins al dia que vam veure que aquests gossos de Boston Dynamics treien un fusell a damunt i podien començar a disparar a la gent a la qual es trobava en el camí sense que hi intervingués un humà, no? Tot això té a veure amb com les armes i la intel·ligència artificial es poden relacionar, i aquí l'encíclica del Papa el que deia és: aturem això, aturem-ho ara.
Clar, no? Aturem... La qüestió és com, Jordi.
Clar, no, si és que no es pot aturar, a més, és una crida que està molt bé, però és una crida que pot ser una crida de consciència, però és que la màquina ha arrencat des de fa massa temps, és impossible aturar-ho.
Sí, el president deia que cal regular les xarxes i la intel·ligència artificial. Això vol dir que els governs van tard, però com? Com es regula? Aquesta legislació ha de ser més contundent? Hem de tornar enrere per després anar deixant tornar a entrar? Com s'ha de fer això?
Ja està regulat, això.
Sí, o sigui, a l'inici d'Internet dèiem, escolta'm, és molt difícil posar portes al camp, i això és mentida, no? Perquè hem vist que en molts països doncs pots posar portes al camp, o sigui, pots posar portes a Internet, hi ha webs que no es poden visitar, hi ha entorns que no es poden entrar, hi ha molts països on hi ha certes webs, certs entorns als quals no pots accedir, o que tenen un control molt gran. Què passa amb el tema de la intel·ligència artificial? Que al capdavall, mentre hi hagi algú, un país, un govern, un exèrcit, un col·lectiu de persones interessades en que aquesta eina, que ja corre arreu del món i que té diverses empreses, entitats i governs que la fan servir, vulgui fer-la servir com a arma de guerra, podrà fer-ho. Només falta que un govern... Vull dir, nosaltres podem regular què passa a Europa. D'aquella manera, podem regular... Els Estats Units regularan el que passa allà, però no pot regular què passa al món. I si un exèrcit rival ho té, què farà el teu exèrcit? Aquí és on tenim el gran repte en aquests moments. No perquè no tinguem capacitat de regular, sinó perquè sempre hi haurà algú que dirà: ep, això és molt interessant, no?
Nacho.
Sí, aviam, jo la prioritat d'aquesta encíclica, d'una banda, llança un missatge, és interessant des d'aquesta perspectiva, doncs veure a què dediquen els papes les seves primeres encícliques, perquè també serveix per veure i per llegir el moment global, no? A l'any de ser papa, Joan Pau II va començar a fer cursos de catequesi sobre moral sexual. La moral sexual expressat pel propi papa, tot i que actual, tot i que és el que diu el dogma, no és el més rellevant dintre del dogma de la moral catòlica. I això ho ha expressat el papa fa unes setmanes, i jo crec que, lligat a quina és la seva prioritat, que té a veure molt amb el missatge central de l'Evangeli, que és la persona al centre i els riscos que planteja la intel·ligència artificial, doncs explica un camí que vol jugar. De totes maneres, m'agradaria afegir per recopilar algunes coses de l'última hora sobre la visita del papa, el per què jo crec que hi ha aquesta expectació. No? Entre d'altres coses, crec que n'hi ha aquesta expectació perquè la religió, la filosofia, la literatura, la poesia, tot això és prepolític, és preideològic, és prèvia. Les nostres lectures literàries poden ser admirades de forma compartida per persones d'ideologies diferents, perquè al final el que es fa des de la política amb les ulleres de la ideologia és declinar en últim terme doncs, ideals com el de justícia, i aleshores podem discutir si per declinar un ideal de justícia doncs, cal pujar o baixar més un impost. I és evident que hi ha un moment de crisi polític brutal en tot el món que té una doble dimensió. Per una banda, té el seu origen a les pròpies democràcies. Avui, els moviments autoritaris, totalitaris, que estan amenaçant bona part del món, tenen origen a la democràcia representativa. I d'altra banda, estan sorgint nous poders, que són els que assenyala, per cert, l'encíclica del Papa, oligopolístics, amb una concentració mai vista abans. I en aquest context és normal que molta gent, fins i tot gent que no havia mirat cap a aquella direcció, doncs miri altre tipus de contrapoders d'una altra naturalesa que porten 2.000 anys i que l'element central han estat sempre en la mateixa posició. De fet, quan l'Església parla de determinades coses que avui semblen revolucionàries, en el fons no deixa de cridar l'atenció que, dient el mateix fa 30 o 40 anys, l'impacte no fos el mateix. I això té a veure amb el moment polític que vivim. Tant és així que un estat laic com el francès i un president d'una república laica com la francesa ahir va confiar a la Legió d'Honor al patriarca de Jerusalem, el cardenal Pizzaballa. I això és un símptoma d'alguna cosa, perquè si des d'un dels epicentres del laïcisme mundial i a la vegada un dels epicentres del poder polític europeu es fan moviments d'aquestes característiques, segurament ho hem d'entendre des d'aquesta perspectiva. I per no allargar-me molt més, simplement afegiré que en diferents moments històrics s'han produït aliances que han semblat aparentment contra natura. Jo aquí no veig cap aliança contra natura en el fet de que la dreta democràtica i la socialdemocràcia construeixin conjuntament un terreny compartit. Això és la història de la Unió Europea, és el compromís històric que va fundar. Però veure Pedro Sánchez, per ser molt criticat per l'ultradreta madrilenya aquests últims dies, per la seva estreta relació amb el papa, ha arribat a dir algun comunicador que el papa venia aquí a salvar-li el cul a Pedro Sánchez. Veure Pedro Sánchez o veure Emmanuel Macron amb complicitat amb el Vaticà, segurament el que ens assenyala és que, per simplificar, o els bons ens posem d'acord entre nosaltres o no guanyaran els bons aquesta batalla. I els Estats Units, hi ha qui ho té molt clar, Donald Trump ho té molt clar, i per això des de molt al principi va assenyalar el papa de Roma. No?
Gemma.
Bé, crec que aquesta anàlisi que acaba de fer el Nacho és molt fi.
Gràcies.
De matisos i molt fi. Jo amb el tema de la IA, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial és una gran eina europea
vinculant,
directament vinculant. Hi ha un avantprojecte espanyol difícil de trobar i hi ha una agència creada que és l'Alèsia, que encara no està dotada, però el més important és que Catalunya també té competències per poder avançar-se. Cal una llei i cal una agència, el mateix que tenim l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el CDETI, i que el que no podem, i això sí que ho demano des d'aquí al govern, si us plau, no abandonem competències pròpies amb intel·ligència, amb innovació i amb creativitat, defensem aquest model com a mínim descentralitzat per poder reorientar aquest reglament d'intel·ligència artificial en un plànol pràctic. Hi ha els grans detractors d'aquest reglament, que van començar, evidentment, amb el lobby tecnològic nord-americà i israelí, a dir que això era inviable, que això tenia una vida pròpia i no es podia regular. És absolutament fals. Es pot estructurar una metodologia d'implementació de l'IA dintre de les empreses i dintre les administracions, a través del reglament, amb unes categories claríssimes de riscos alts, per exemple, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'educació, en l'àmbit de seguretat, com es comentava, amb una supervisió humana permanent i amb una capacitat de gestar comissions internes mixtes en tres interdisciplinars, jurídiques, ètiques i tecnològiques. I això és la metodologia d'implementació d'aquest reglament. I és imprescindible, perquè si no se'ns està escapant la situació de les mans, que és el que adverteix el Papa a la seva encíclica. Però aquí què fa falta? Voluntat política? No replegar-se a les tecnologies? Malauradament, com se li diu, el capitalisme tecnològic és ara la gran ombra del sistema democràtic, perquè generen algoritmes que condicionen la percepció del món i la presa de posició del pensament propi, no? El que comentàvem abans, i al mateix temps ja comencen a sortir veus, ja fa molt de temps, des de Cellnex. Quan es va crear Cellnex, la voluntat era una empresa forta tecnològica europea. Europa necessita un pol en aquest mercat tan salvatge. I no, encara no es té ara. Últimament es torna a parlar. Qui finança això? Mm. Això ha de venir de la mà també dels lideratges polítics. I això què significa? I ara potser em poso en un terreny una mica pantanós. Significa que les persones que estan governant ara han de sacrificar simpaties. Han de sacrificar simpaties sistèmiques i contractes que s'estan fent amb grans tecnològiques, i no parlo de Huawei precisament, parlo de moltes altres també, és a dir, americanes. I Huawei també, però Huawei, des que van detenir la filla del propietari de Huawei, ja vam veure que hi havia una guerra en marxa. Ja la vam veure, perquè i tot això era motor tecnològic, d'interessos tecnològics. No era
control,
gens gratuït.
De control.
Bueno, no, era una xispa de la qual encara estem vivint les seqüeles d'aquella xispa, que marcava un escenari geopolític.
Sí, en aquesta línia de sacrificar les simpaties tecnològiques, jo crec que en realitat el que necessita fer la Unió Europea és tenir una alternativa pròpia i tenir una certa autosuficiència en temes molt importants
com
la defensa i la tecnologia. I això s'ha de finançar, i això en aquest moment hi ha una possibilitat de finançar-ho, perquè la Unió Europea està disposada a fer un deute comú per finançar aquest tipus de coses. Doncs ja seria hora que se la remanguin, perquè sí que es pot legislar i sí que s'ha de legislar. I hi ha unes poques empreses d'un capitalisme tecnològic absolutament avariciós i arrogant i que no té límits en aquest moment, i ho dic per experiència, perquè fa poc els vaig veure en relació al comportament respecte als mitjans de comunicació o específicament la premsa. Per tant, aquesta gent ha de tenir un límit, i la seva riquesa i el seu acaparament de riquesa també ha de tenir un límit. I respecte al que dèieu del marc de treball, d'aquest marc de treball compartit amb el Papa, amb això sí que hi estic d'acord, perquè, bueno, ja ho hem dit abans, a més, vull dir, les arrels cristianes d'Europa i les arrels cristianes de les nostres democràcies, de la nostra democràcia, són evidents. Per tant, aquí sí que hi ha un terreny de joc. Ara, que aquest terreny de joc uns i altres l'estan utilitzant al seu favor, és obvi, perquè està utilitzant la dreta i l'està utilitzant l'esquerra.
Sí, jo no m'he llegit l'encíclica del Papa, però m'he llegit els resums o els anàlisis que han fet diferents mitjans de comunicació, i em sembla efectivament un tema molt pertinent que la primera es focalitzi sobre la intel·ligència artificial, sobretot per el paral·lelisme que fa entre la intel·ligència artificial i el comerç d'esclaus, no? Diu que es corre el risc de que tornem a normalitzar l'explotació de les persones en pro d'aquesta tecnologia. És a dir,
tecnofeudalisme, diu, no?
Exacte, en la producció o en l'aplicació d'aquesta tecnologia. I em sembla pertinent també que ho enfoqui el mal ús, l'ús espuri pervers d'aquesta tecnologia a l'hora de promoure la guerra, és a dir, en l'armament, a l'hora de controlar la població, bàsicament perquè això redueix les víctimes a mera dades. Crec que això, en un moment de guerres múltiples, no? I és clara l'aposta, no? crec, de l'Església Catòlica per la pau, i quan qüestiona el seu ús en les guerres, i també quan qüestiona el seu ús en la política, perquè explica com aquesta tecnologia s'utilitza moltes vegades per manipular l'opinió pública. Per tant, jo crec que aquests dos enfocaments són molt pertinents, i estic molt d'acord amb el que plantejava l'Ester, i ho enganxo per aquí. Jo crec que la tecnologia pot i ha de ser una altra cosa si hi ha un control públic de la mateixa, no? I si no se subordina als interessos del tecnocapitalisme, sinó al bé comú. I jo crec que s'hauria d'avançar cap aquí si realment volem que sigui un espai democràtic.
Jordi, per tancar.
Sí, el Magnífica Humanitas té, com dèiem ara, coses molt bones. Posa aquest enfoc sobre un tema sorprenent des de la perspectiva de no, la primera encíclica que ens ve del Vaticà, d'un papa, una institució que té això, no?, 2.000 anys. Parla de que té un tecnofeudalisme, parla d'intentar que ningú es quedi enrere, parla dels llocs de treball, no?, d'aquesta nova revolució, diguem-ne, industrial, en la qual molta gent pot quedar apartada a partir d'aquesta nova tecnologia, parla d'aquestes grans corporacions nord-americanes, essencialment, i xineses que gestionen la intel·ligència artificial. Jo crec que estaríem, i parla de la guerra, per tant, estaríem pràcticament tots d'acord en que això està bé. Té dues ombres, de totes maneres, des del meu punt de vista. La primera, més que una ombra, és una sorpresa, una incògnita, no? Aquesta encíclica es presenta de la mà o al costat del director general, del conseller delegat, del CEO, que en diuen els americans, d'Anthropic, no?, que és una de les més grans empreses en aquests moments d'IA. Sembla que és l'empresa de la IA bona, i això del que és bo i el que és dolent en el món empresarial de gran format global sempre ho deixo una mica al marge. La realitat és que el papa va presentar aquesta encíclica amb el CEO d'Anthropic al seu costat, i això és una cosa que com a mínim em genera sorpresa, i haurem de veure cap a on evoluciona. I l'altra és la crítica cap al tecnohumanisme, no?, que és una altra cosa d'aquestes que també tradicionalment ja sabem que l'Església i l'evolució científica mai han anat gaire de la mà d'entrada, i després, a partir de temps, d'anys i d'encaixos, les coses han començat a trobar, com a mínim, camins i punts de trobada. El tecnohumanisme té molts enfocs, i el que sí que és veritat és que la tesi central d'aquesta encíclica és la humanitat és perfecta perquè l'ha creat Déu i és perfecta en la seva, diguem-ne, imperfecció també, però és veritat que la tecnologia ajuda i ens ajuda i ens ha ajudat i ens ajudarà molt a tots els humans a poder viure millor, a poder viure més bé, a poder fer front a malalties, a problemes als quals ara no en tenim ni idea sobre com enfocar-ho, i que probablement aquesta fusió entre allò humà, allò físic, allò biològic i allò tecnològic és també quelcom que no podem evitar, que està directament, no?, destinat a que passi, durant els pròxims anys, durant les pròximes dècades, durant els pròxims segles, i per tant també ho veurem des d'aquesta perspectiva.
Jordi Celles, gràcies, una abraçada, que tinguis un bon dia.
A vosaltres, igualment.
Farem una pausa dos minuts i de seguida anem cap a Brianzo i cap a Montserrat, que hi ha molta expectació per la presència del papa.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, com fa? Bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
I ara, tasta el blanco de verano. Don Simón.
Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la maquinista Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British.es.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't.
Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
Costellarro va bé. Gràcies.
Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
Costellarro, senyor?
Volkswagen.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Arribarem al punt de les 10 del matí amb Esther Vera, Nacho Corredor, Laura Aznar i Gemma Calvet, i hem tancat l'àgora, però abans, camí de les 10, anirem fins a la presó de Brianzo. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. L'acte del papa Brian serà curt però ple de simbolisme. Vol ser un senyal de l'acompanyament que l'Església fa als oblidats, als que estan al marge de la societat. Hi participaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i de Batràs, que estaran al centre de la sala on es farà la trobada. És el teatre de la presó, que avui està guarnit amb els rams que han preparat els interns del taller de floristeria i els murals que han pintat els que van a l'escola de la presó. El papa sortirà de Brians amb un obsequi.